Frecuencia modulada.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie at. Wondering if I can sneak out the back.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més, una miqueta més tard, ja sabem, ultimant els convidats que ens acompanyaran avui, encetem protagonistes, com sempre, fent-los companyia fins les dues. Protagonistes que ens visitaran des de diferents punts i ens parlaran d'aspectes com, per exemple, aquest dispositiu especial de Tots Sants. Molta és la gent que ja s'ha apropat al cementeri, ens quedem en el cas de Vila-real, perquè els llocs que ocupen els seus éssers estimats estiguen en les millors condicions de cara a aquesta jornada, aquesta festivitat de l'1 de novembre. Així que també des del consistori, com és habitual, però enguany amb alguna novetat, han preparat aquest dispositiu. La principal de les novetats és l'ampliació del servei d'autobús urbà gratuït del Groguet, que farà més parades cap al cementeri per tal de que la gent pugui optar per aquest mitjà de transport per arribar al cementeri en detriment dels vehicles propis. La gent que vulgui anar a peu, doncs això també sempre està ahí, però especialment la gent gran que pugui necessitar d'algun vehicle per anar, doncs que sàpien que està aquest autobús gratuït que ha reforçat les parades i serà quasi cada hora quan farà una visita allà al cementeri. Doncs d'això en parlarem amb la regidora de l'àrea, amb Rosario Rollo, però en tindrem altres assumptes. També parlarem, en aquest cas, amb la responsable de participació ciutadana a Vila-real, Míriam Caravaca, perquè aquest dissabte passat va tenir lloc la sessió del Fòrum de Debat dels Pressupostos Participatius. Una sessió en la que es va convidar a les associacions de veïns i altres entitats, així com també als veïns que de forma individual havien presentat alguna proposta als pressupostos i també integrants del Consell de Xiquets i Xiquetes. Doncs bé, de tot aquest treball, que més enllà de ser una criba, no un filtrat, volia enriquir les propostes que ja s'havien presentat i sent 20. Que la gent de Vila-real, la ciutadania, podrem votar des de demà mateix i fins el dia 3 de novembre. Les propostes que es poden triar per ordre, no?, de les que es consideren més importants. Així que ens donarà també més detalls, una miqueta de quines han estat les propostes presentades, la regidora Míriam Caravaca. També parlarem de Mascarell, de la seva fira. Una fira que arriba enguany amb novetats. Encara falten un parell de setmanes per a que tinga lloc aquest esdeveniment. Serà del 15 al 17 de novembre, però ja s'ha fet la roda de premsa de presentació, valga la redundància. I també en aquest cas ens visitarà el regidor de Mascarell, Guillermo Latorre, per a donar-nos més detalls respecte al que han previst en aquesta nova edició de la fira de Mascarell, que torna a l'època medieval, aquest enclau tan únic a la província de Castelló. I també, com estem fent de les darreres setmanes, de cara a les eleccions generals del 10 de novembre, visita política. En aquest cas, el cap de llista al Congrés del Partit Popular per Castelló, Òscar Clavell. Amb ell estarem, amb ell tancarem el repàs, en aquest cas el programa Protagonistes, a partir de les 2:20 aproximadament estarem amb aquest polític. I també repassarem actualitat provincial i local, especialment d'aquest cap de setmana. Abans de mirar de què es parla a Twitter, anem a fer aquest apunt meteorològic. Avui els termòmetres, doncs, una miqueta més baixos, no?, almenys les màximes que en jornades anteriors. Estarem en 12 de mínima, 20 de màxima. Una situació que sembla pot canviar, ho escoltàvem aquest matí també en informatiu, al final de la setmana, amb augments importants de les temperatures, termòmetres que tant dissabte com diumenge a hores d'ara podien arribar als 27 graus. Així que aquesta també serà segurament de confirmar-se una de les tendències meteorològiques de la setmana, una setmana en la que, tot i que no s'esperen pluges, sembla que estarà molt ennuvolada. Totes les jornades tenen aquests núvols i un percentatge que en cap dels casos supera el 50% de probabilitat, però és això. Ja veurem com avança jornada a jornada. Avui núvols sí, precipitacions a priori no, i termòmetres entre els 12 de mínima i els 20 de màxima. I anem a pegar ara una visteta als temes tendència a Twitter.
És tendència a Twitter.
I comencem el repàs per aquestes tendències a Twitter. Per exemple, un dels temes més comentats a hores d'ara és Rocío Monasterio, aquesta política de Vox, que segons ha publicat El País va assignar plànols com a arquitecta abans d'obtenir la titulació. El periòdic ha publicat que la presidenta de Vox a Madrid, Rocío Monasterio, va exercir d'arquitecta durant 9 anys a un estudi que realitzava projectes a Madrid, però no tenia la titulació. Monasterio va presentar el treball de fi de carrera i es va col·legiar l'any 2009, segons el diari. La política ha dit que això és un atac personal, doncs polèmica servida. Més assumptes, també es parla de la etiqueta Ahora Sí. En aquest cas, també llançada des del Partit Socialista, és aquesta campanya, no? I ahir ells van dient que volen per a les eleccions del 10N i després, així que amb aquesta etiqueta Ahora Sí, van dient quines són les seues opcions de govern i de gestió futura. Més temes, també avui es parla d'un juí, d'un dels casos que va colpir Espanya, l'assassinat de Diana Kerr. Es posposa fins l'11 de novembre al no poder constituir-se el jurat popular. Doncs bé, estava previst que avui començara, però és això. Sembla que la falta del jurat ha fet que es quede per a d'ací unes dies. I també es parla de Badalona. En aquest cas, perquè va haver una baralla multitudinària que va deixar una persona morta i dos ferits de gravetat. I també, per exemple, El País publicava un vídeo gravat per un veí amb el mòbil en el qual es veu aquesta baralla en la Rambla El Gorg de Badalona. En els enfrontaments, com dèiem, ha hagut una persona morta, tres ferits i s'ha saldat amb almenys 9 detesos, tots ells pakistanis, segons diu El País. I més assumptes, també en aquest cas Macri és tendència a hores d'ara. El president va admetre la seva derrota, parlem d'Argentina, va felicitar Alberto Fernández pel seu triomf i l'ha convidat a desdejunar a la Casa Rosada, diguem, en aquesta seu oficial del govern. Així que Mauricio Macri reconeix la derrota i felicita Alberto Fernández. També es parla de Gran Hermano VI, però no anem a entrar ahir. I altre dels temes, Gran Via de Hortaleza. Aquesta és altra de les notícies referent a la capital d'Espanya. Almeida inicia la revisió dels carrils bici i ho fa per el que hi ha a Gran Via de Hortaleza. Doncs bé, també aquesta és una de les tendències, entre això també doncs, la gent que dona la benvinguda a la setmana, frases motivadores per a començar bé el dilluns, d'això està ple també a hores d'ara Twitter, així que nosaltres repassats aquest temes tendència a les xarxes, una xicoteta pausa, de seguida anem amb aquest repàs de l'actualitat política.
Cada dia estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro, y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Villarreal, junto Colegio Pascual Nacher.
Y para la próxima noche de Halloween, disfruta de un menú terroríficamente delicioso.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al carrer Comunió 18 de Vila-real, cridant al 696-08-56-90 o també a www.vinosmanrique.es.
Llega el invierno y en Serteca seguimos cuidando de tu piscina. No vacíes tu piscina, hibérnala. Con Serteca ahorrarás agua y cuidarás el medio ambiente. Pregunta por nuestro pack de invernaje. Evita el deterioro del agua, facilita la puesta en marcha en primavera y no contiene cobre. Es un consejo de Serteca, especialistas en piscinas. Encuéntralos en la avenida Castellón 103, Vila Real.
¡Oh, no! ¡Otra vez el invierno y el frío!
¿Frío? En Big Mat tenemos las soluciones más inteligentes, ecológicas y rentables para hacer más cálido y confortable cada rincón de tu casa. Lo último en calefacciones, estufas de gas, de leña, de pelé, de todas las potencias y con unos precios que congelarán tu factura de la luz. Además, te la financiamos, te la llevamos y te la instalamos.
Visita la exposición en Big Maderarbo, Avenida Pío 12 55, Vila Real.
¡Qué harto estoy de intentar vender mi coche y que me tomen el pelo! ¿Que si te pagamos un 30%, que si mi coche se subasta y yo necesito el dinero ya? ¿Pero dónde has ido? ¡Ve a Ocasión Plus! ¡Nadie paga más por tu coche! ¡Qué fácil y qué rápido! En solo 30 minutos he vendido mi coche y me han pagado en el acto.
Acude al líder, acude a Ocasión Plus. En Castellón, abierto sábado, mañana y tarde, en la calle Sierra de Irta número 1, también en Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Doce Dewitt, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. Moment d'aquest repàs per l'actualitat política amb Susana Pérez. Susana, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs avui, clar, després d'un cap de setmana, doncs ve una miqueta més carregat.
Bueno, pues es comencem per el senyor Sánchez, el president en funcions de d'Espanya. En un mitin celebrat a La Coruña, Pedro Sánchez compara Albert Rivera en un alemà que no li importa l'Holocausto nazi. Tal qual. En un mitin, pues, es començarà a parlar i no és que només se centrarà en aquest tema, sinó és que va acusar Albert Rivera de que no li importarà. I tot això és per la postura que ell va adoptar davant de l'exhumació de Franco, del Valle de los Caídos, que diu que ell ha nascut en democràcia i el passat no li importa. I a tot això, pues claro, l'acusa de que, bueno, de que és com si a un alemà no li importara. Però Rivera s'enfada i demana que Sánchez rectifique en les pròximes 24 hores. Diu que no volen als tribunals i sobretot per una causa com esta. I que ho fes a milers de famílies judies. Claro, i a tot això pues mos entra també l'associació ACOM. ¿Vale? L'associació ACOM és Acció i Comunicació sobre el Medi el Medio Oriente. Claro, considera inacceptable la banalització de l'Holocausto que realitza Pedro Sánchez. O sigui que s'ha enfadat Albert Rivera pues perquè li pareix que la frase no està massa acertada i demana que demane disculpes, però claro, l'associació pues diu, per favor, digues lo que vostè vulguen, però no banalitzen una cosa tan seriosa com va ser l'Holocausto. Rivera diu que en 24 hores té que rectificar. el rollo ya está en marcha desde ahí. El meeting va a celebrar a La Coruña. No sé si ho faran efectiu o no, però estarem damunt del cas. Val? Per una altra banda, sí. Tenim el cas Acuamed, que este cap de setmana pues, ja han imputat a Gracia Ballesteros. Gracia Ballesteros era l'exgerent territorial d'Acuamed. I Acuamed és una empresa pública dependent del Ministeri de Transició Ecològica, que va ser una de les que va denunciar el cas. És dir, el cas era una manipulació d'un concurs públic per afavorir la constructora Contratas Vilar. I tot això es descobreix perquè OK Diario
va publicar uns mails
mails on textualment Vicent Botella, que és l'enginyer d'Acuamed, envia un mail a Gracia Ballesteros, que era entonces gerent territorial d'Acuamed, y le digo, según conversación telefónica y conforme a tus indicaciones, he procedido a subir la puntuación UTE, Contratas Vilar, Instalaciones Eléctricas López. Eso le digo, Vicent Botella. Y Gracia Ballesteros le contesta, inaceptable tu correo, no te entiendo, el jueves estaré en Valencia y hablamos. Finalment, Contratas Vilar fa l'obra. O sigui que ahí és quan el jutge, com finalment fa l'obra, pues evidentment ha admetit a tràmit la...
I ho investigarà.
Exacte. Cal destacar que això va ser durant el govern de Mariano Rajoy i porta 4 anys en el juzgat. Però tot això encara no s'ha quantificat el cost real de les obres sospitoses de ser amanyades. O sigui que la persona que havia denunciat avui està imputa. Després hi ha algo que també me llama molt l'atenció i és la diferència que tenim. En Catalunya se fa una manifestació pacífica el diumenge i la Guàrdia Urbana diu que van 80.000 persones i l'organització 400.000 persones. Claro, jo... i aquesta diferència de números...
És una cosa que sempre passa.
Sí, això és el que...
D'aquest tipus sempre passa.
Això és el que la gent parla, però a mi seguís llamant-me encara molt l'atenció. Una de les declaracions també que ha estat molt crítica ha sigut que la ministra d'Economia, Nadia Calviño, admetís la desaceleració, però no vislumbra cap crisi. És dir... diu que crisi no, desaceleració, val?
Això ja m'ho sona, no? Perquè ja va ser un terme que es va gastar fa uns anys.
Bueno, ahí estem. Per una altra part, de totes les enquestes que estan rodant, pues jo n'he agarrat dos. Les més recents que he trobat, una és de OK Diario i l'altra és d'ABC. La de OK Diario, el titular és l'exhumació de Franco impulsa el PSOE, que recupera 2 escons i Vox empata en Podem. OK Diario li dona 109 al PSOE, 103 al PP, 33 a Unides Podem, 33 a Vox, 20 a Ciutadans i 10 a Esquerra Republicana, 4 a Més País. I ABC, que el titular és... el PSOE perd 8 escons en 2 setmanes i Vox puja hasta 41 escons. Bueno, pues li dona 118 al PSOE, 100 al PP, 41 a Vox, 34 a Unides Podem, 10 a Ciutadans i 3 a Més País. Bueno, hi ha unes diferències i dic jo que si les enquestes hi són totes del mateix puesto, pues haurem de pensar que n'hi ha empreses on sí que les cuinen dins de les pròpies empreses, on n'hi ha línia editorial. I això vinc a dir-lo perquè comunicat de la casa és que esta casa és totalment independent, que li donen veu i vot a tot el món, que no mai pot dir ningú que si no vol fer algun tipus de declaració pot vindre, I com resulta que el divendres al migdia va estar el senyor alcalde de Vila-real així en l'estudi i va fer unes declaracions que a mi este matí m'han demanat, no explicacions, però sí m'han preguntat, si vol seguir-la, sentim les declaracions.
Sí.
El seu sueldo, el de esta casa, el pressupost, tots estos micròfonos, la inversió que n'hi ha així, i el de tots els altres mitjans de comunicació, cauen del cel? Que mos diguen d'on llevem? Pa una ciutat de 51.000 habitants com esta, que evidentment requereix també de molta promoció. La ciutat, no l'alcalde. El seu problema és que tenen una verdadera obsessió en mi. I això és el problema. I aleshores, ara només faltava que s'apuntara a Compromís també.
Bueno, era perquè li preguntàvem, no, a l'alcalde per lo de la... Sí, preguntàvem per la pujada de l'IBI. Uh-huh. En el ple en el que es va parlar de l'IBI li van tirar en cara el Pla General d'Ordenació Urbana, que s'hi retalla en publicitat i promoció, que ara hi diu que on se retalla, que no mai diuen, i va ficar l'exemple, no? Igual se va passar exemplificant, s'hauria de matisar.
Vale, és que l'exemple que va posar és pues, que esta casa, estos micros, els sueldos d'esta gent, pues, que hi siguen també un poc d'aquesta propaganda i publicitat que paga l'Ajuntament. Pues, esta casa el que té és un servici al ciutadà d'informació, que els sous... Perquè jo te pregunto, Sheila, a tu qui te paga el sou? El sou?
No, sí, l'Ajuntament no és el que fa la transferència, no? L'Ajuntament no és.
A tu te paga el sou, uh-huh, esta casa?
Sí.
Val. Nosaltres fem un servei i sí que és veritat que quan se fa propaganda i publicitat, això sí que té una tarifa i és per la que se cobra. Però en esta casa, per lo menos, dona fe que ningú mos diu del que tenim que parlar, ni el que tenim que dir, ni què tenim que argumentar. I quan se té que tractar algun tipus d'informació, se trata des de el major respecte i sempre consultant a les dues parts. Però com a nosaltres respecta, perquè no se traguen de context les paraules de l'alcalde, volem deixar clar que som totalment independents, que no mai hem tingut favoritisme ni per un partit ni per un altre. Simple i llanament, nosaltres informem i donem a conèixer el que ocorreix, pues, en tota la província. I aclarada això, tenim clar, Sheila, que nosaltres cobrem d'esta casa.
Uh-huh. Així és, així és.
Molt bé.
Que part de si la publicitat pot vindre d'ahí, sí, però clar, la nòmina però... és la que és. La nòmina és la que és.
Molt bé.
Que no hem comentat el convidat polític d'avui.
Ah, sí. Òscar Clavell. Que vindrà pues, a última hora del matí, que és diputat durant la legislatura 11, 12 i 13.
Que dit així no són tants anys com després ho escoltarem, que ho especifica.
Però, i a més ha sigut alcalde a la Vall, ha sigut 4 anys alcalde, això dona molta escola a l'hora de després anar-te'n a Madrid i aportar lo que una població menuda... les necessitats que té una província menuda. Jo penso que és una persona que ha tingut una bona escola antes d'arribar a Madrid, però bueno, no obstant, nosaltres li preguntarem i a veure ell què mos diu, pues, exhumació de Franco, Catalunya, la situació actual i bueno, i lo que ell vulgui contar-nos, que suposa que també vol contar-nos coses.
Doncs a partir de les 2:20 estarem amb ell. Susana Pérez, moltes gràcies i demà, bueno, t'escoltem d'una estoneta i demà parlem una miqueta més.
Vinga, gràcies.
Nosaltres fem una xicoteta pausa. De seguida obrim aquest espai d'entrevistes.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
Tus soluciones en rotulación tienen un nombre: Rotulisto. Rotulación de vehículos, vinilos de corte, vinilos decorativos, fotomurales, lona, stands de ferias y todo tipo de letras corpóreas y rótulos luminosos. Rotulisto, ven a vernos y te informaremos. Nos puedes encontrar en carretera Almazora, nave 47 en Castellón, o en el teléfono 964-788424.
Halloween en McDonald's. Ven ya y verás cómo hemos decorado nuestros restaurantes. Y el 31 de octubre, si vienes disfrazado por la compra de tu menú o Happy Meal, te haremos un regalito. McDonald's Villarreal y en Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón. McDonald's, despierta tu sonrisa.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¿Qué pasa un domingo leyendo?
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Aquesta setmana es viu un dia molt de tràfic, per així dir-ho, molt de trànsit al cementeri municipal, òbviament el dia 1, el dia de Tots Sants, però hi ha molta gent en abans, està anant, hi ha aquest cap de setmana previ, les jornades prèvies. Per tal de saber com s'ha preparat des de Villarreal el dispositiu per aquesta jornada i també aquests dies previs, ens acompanya la responsable de l'àrea, Rosario Royo. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Pues, efectivament, ja portem una setmana que els familiars continuen anant al cementeri per tal de pues, retirar a lo millor pues, lo que les búcaros que tenen i pues, pa, limpiar-lo i fer un poc ese treball que fan sempre per a que el dia 1 estiga, vamos, totes les làpides estiguen en unes condicions immillorables. Per part de l'Ajuntament, nosaltres, i jo vull aprofitar ara el dir que no hem pogut, degut a les dificultats econòmiques que estem atravessant, pues que no hem pogut, a lo millor, fer tot el que volíem fer i tot el que tenim en ment de treballs per a continuar dignificant ese Camposanto que per a nosaltres és tan important, pues no hem pogut fer tot allò que volien, però que està dins de la nostra cartera, està dins de la planificació que tenim i que les demanem als usuaris que tinguin un poquet més de paciència, però que és voluntat d'aquest equip de govern pues que aquest espai estigui sempre en les condicions millors.
No, com ha comentat vostè, aquestes actuacions, a hores d'ara, què s'ha fet i què quedaria pendent, diguem, del que estava ja dissenyat per a fer.
Vale, en guany és que, a veure, de treballs que tenim planificat continuar rehabilitant el perímetre. Tenim també planificat el poder construir més panteons verticals perquè s'han acabat i entonces era una de les millores i que creiem que tenim que continuar en aquest aspecte tenim que anar, ja que és una construcció que ha tingut molt d'acceptació per part de la ciutadania, pues nosaltres en tota aquesta zona que queda volem continuar. I després també hi havia unes reparacions pendents que no hem pogut acometer-les abans per fer les coses bé, per fer els pressupostos, el tindre el projecte i tindre-ho tot en les condicions que cal, pues es començarem a fer-lo després de passar dos anys per a no interferir i per a que no embrutar, perquè n'hi ha unes quantes, bueno, n'hi ha uns quants desperfectes que volíem fer i no hem pogut fer-los i el farem després. Però bueno, la idea és continuar sempre tenint aquest espai en unes condicions òptimes i buscar-li esa, a veure què possibilitats més té. Sí que tenim que dir que està canviant un poc el que és la forma d'enterrament, que la gent està, continua decantant-se per les incineracions, lo que això es dona una garantia a l'Ajuntament que va poder continuar i tenir aquest espai, no? Que, perquè és el problema, la problema principal. Doncs, si la gent ja opta més per la incineració, pues un problema d'espai serà menor.
Ah, això també volíem saber, no? Com arribava el cementeri, no? Amb aquest pla de dignificació que sempre duen a terme. Però com s'ha preparat Vila-real per a que la gent també suposem que pugui accedir de forma més fàcil, no? I exemple, per exemple, que una de les novetats és el reforç del Groguet, no? Per a Isidro, d'aquest autobús gratuït.
Sí, ves, pues és una de les avantatges que tindre aquest bus urbà. Pues lo que s'ha fet per part de mobilitat és adaptar els horaris perquè normalment són té un horari de quatre vegades el que va acabar l'ermita i és el que para allí en el cementeri. Però en aquesta ocasió vull recordar que a les 8:30 ja n'hi haurà una línia, després a les 9, a les 10, a les 11, a les 12, a la 1, a les 2, a les 3, a les 4, a les 5 i a les 6. O sigui que bueno, i després continua, que també a les 7 també, o sigui que el bus durant el dia 31 i el dia 1 té esa... se unixen les dues línies, la línia roja i la línia verda, se unixen per tal de facilitar que la mobilitat, o sigui, que tot aquell que vulgui desplaçar-se al cementeri, que pugui fer-lo. Vull recordar que en totes les marquesines de les parades ja n'hi ha un plano i a més, en ese horari. I també vull recordar a aquelles persones que ja són usuàries de l'APP, que lo que és la casilla del bus, que sí que funciona, és perquè hem tingut uns problemes en les pluges, vam tindre uns problemes en l'APP i n'hi ha caselles que no funcionen, però la del bus sí. Aquelles persones que vulguin utilitzar el bus i que tinguin l'APP saben que pulsen i sabran en quin moment està del recorregut el bus. Així que persones que ho han provat m'han confirmat que efectivament funciona correctament. Per tant, ja que aprofitem per a les persones que ens estiguen escoltant i que vulguin utilitzar el bus, si a més tenen l'APP, com a ciutat de la ciència i la innovació, és una eina que crec que és molt, molt avantatjosa. Un dia ho vaig provar, estava en la Murà i vaig dir, bueno, pues per curiositat, i efectivament el vaig veure com estava venint cap a esa parada. I crec que persones me van dir després d'ahir, o sigui que suposa que sí que funciona. Entonces les invitem a que el gasten, ja que és un servei que ofereix l'Ajuntament de Vila-real, pues que el gasten i així evitem el col·lapso dels cotxes i bueno, pues tot lo que és el trànsit, no? I també pues evitem que les emissions de CO2 pues contaminen, pues bueno, que fem un poquet més per al medi ambient perquè no contaminen. I bueno, el volia agrair també a tota la gent que participa en aquests dies, com són Creu Roja, com és Acudim, que té fica a disponibilitat de les persones caires per si tenen mobilitat reduïda para que puguen fer, i també, com no, a les Filles de Maria del Rosari, que s'encarreguen de tot el que és la part religiosa, tant en Rosari com la celebració de la missa i el cant, para que quede ben lluït i estiga tot en perfectes condicions. Tindrem també les caires i després també vull recordar que el personal que està allí en el cementeri, pues si necessiten assessorament, que necessiten que les ajuden en alguna escala, hem ficat també unes banquetes movibles per a aquelles manzanes que no n'hi han banquets i que puguen demanar-los, si no les tenen, pues que puguen demanar-lo i que així també puguen estar una miqueta, i si són majors i necessiten sentar-se, pues que puguen estar.
Hem comentat l'autobús, ha comentat la gent que participa. l'horari no l'hem comentat perquè crec que també s'amplia respecte al que s'habitua una miqueta. No?
Sí, però que també el que passa és a les 8 del matí, el dia 31 estarà ja obert i després s'allarga un poquet més perquè, però com és de nit, a partir de les 6 ja més de nit, pues ja entonces no val la pena allargar tant, encara que pues Rafa i doni les gràcies a tots els treballadors del cementeri que sempre tenen una disponibilitat i estan sempre intentant ajudar a les persones que van allí, a la ciutadania. I no se m'oblide també agrair a Protecció Civil i la Policia Local que aquests dos dies estan pues, controlant que tot estiga en normalitat i que ajuden també a les persones que acudeixen.
Així que, per últim, regidora, per a sintetitzar una miqueta, insistir en aquest horari que s'amplia una miqueta, no? Condicionant també a la llum que n'hi ha natural, sí. I també el tema de l'autobús, no? Important per a que la gent, molta va a peu encara, molta va en cotxe i es col·lapsa, però que està l'autobús.
Que està l'autobús, sí, vull recordar això, que simplement pues, que miren l'horari, que com està, pues, si sabem que és més o menys una hora, pues ja pues, aquelles persones pues, diuen, pues, mira, ara esta me va bé, pues, que esperen una miqueta i ja poden agarrar o bé per a pujar o per a baixar, poden utilitzar. A banda de que la gent camina molt i bueno, si a les 6 del matí està la gent anant a l'ermita, però la gent gran, que és la que més visita en aquests dies el cementeri, pues que puguen utilitzar un transport públic i que sempre anirà molt millor.
Doncs, regidora, moltes gràcies per donar-nos també aquesta informació i parlem pronte d'aquest o altres assumptes.
Pues sempre me tindran a la seva disposició perquè explicar a la gent el que fem, perquè vull recordar que ara que tenim que la gent està en el IBI, que nosaltres des de l'Ajuntament de Vila-real i aquest equip de govern té un interès fonamental de seguir prestant serveis a la ciutadania i que n'hi ha serveis que molta gent no s'entera i que és la cultura, que és l'esport, les festes, el moviment habitual que té l'associacionisme, les associacions sense ànimo de lucre que estan ajudant també a que la ciutat continue. Tot això són despeses que se tenen que atendre i que creiem que hem optat perquè la ciutat continue viva. I bueno, el mateix servei del cementeri pues, és un servei que són molts diners el que costa a l'any i que, per tant, des de l'equip de govern tenim que ser responsables i continuar treballant en prou de que la ciutat no pare.
Doncs amb aquests missatges ens quedem ara sí, regidora. Moltíssimes gràcies i parlem prompte.
Pues sempre a la seva disposició. Moltes gràcies.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
¿Has fichado?
No.
Pues hazlo ya con la aplicación que nos hemos instalado de SeasonRent.
La ley de control de entradas y salidas de los trabajadores es de cumplimiento obligatorio. De no hacerlo, te expones a sanciones de la inspección. En SeasonRent te ofrecemos la aplicación con la que podrás llevar un control horario desde uno o distintos centros de trabajo. Podrás llevar también un control GPS y un control de incidencias. Además, preparamos informes detallados semanales o mensuales de los fichajes. Déjalo en nuestras manos, nosotros nos encargamos de todo. Visita la web seasonrent.es y contacta con nosotros.
Kia presenta el nuevo Kia XT, un SUV deportivo pero grande a simple vista, aunque ágil cuando lo conduces porque en realidad es muy compacto pero cuenta con un gran maletero. ¿Existe un coche así? Nuevo Kia XT, descúbrelo entrando en kia.com y visitando tu concesionario oficial Kia más cercano.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Conoces Macart Salomé? Encontrarás material de dibujo y pintura, así como retratos personalizados en lápiz, carboncillo o pastel. Déjate asesorar por Macart Salomé. Son especialistas en bellas artes. Descubre todo lo que pueden ofrecerte en macartsalomé.com. También en Instagram. Macart Salomé, calle San Roque 16, frente a la Iglesia Mayor de Vila-real. Servilim Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653-2042-94. Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Villarreal, junto a Colegio Pascual Nacher.
Y para la próxima noche de Halloween, disfruta de un menú terroríficamente delicioso.
¿Conoces el Plexer? Es un tratamiento que te ofrece la clínica médico-estética doctora Encarnaso Ribes para rejuvenecer tu rostro. Ojeras, patas de gallo, caída de párpados, arrugas, exceso de piel, estrías, verrugas... ¡Nada se le resiste! Infórmate en la clínica médico-estética doctora Encarnaso Ribes, avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
Vols millorar la teua formació? Vine al Centre d'Idiomes Estrangers. Anglès, francès, italià, alemany, preparació d'exàmens oficials, formació per a empreses, fundació tripartita, viatges a l'estranger amb cursos acadèmics o trimestres a Irlanda, Regne Unit o Canadà. Centre d'Idiomes Estrangers, el teu centre d'idiomes. Més de 25 anys aprenent i viatjant amb tu. Ens trobaràs al carrer Sicília i avinguda Pius 12 a Vila-real i carrer Progrés al Puig, València. Contacta'ns a info@centredidiomes.com.
Hoy voy a hablarte.
La moda que estás buscando para tus pequeños la encontrarás también en Canem, con alguna de nuestras marcas favoritas, como los Sanity Fossi, desde la talla 2 a la 16. Ven a conocer nuestro espacio Canem Kids en Villarreal y Nules y vístelos a la última y al mejor precio.
Es posible, incluso lo imposible.
Hoy puede ser un...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964-52-55-88.
Doce 47, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. Més convidats, rebem a l'estudi al regidor de Mascarell, Guillermo Latorre. Guillermo, molt bon dia.
Molt bon dia, Sheila, gràcies.
Gràcies a tu. I a això de vostès que ho hem tractat per WhatsApp, que no, que són massa joves, no pot ser. La primera vegada que estàs sí que havies vingut, no, a la bodegueta, però també.
Sí,
doncs, també ara
a l'estudi encara sí. No.
El sistema sigue relativament fa poc, però bé.
Mola.
Està xula, la veritat. Bueno, anem a parlar de lo nostre, no? Vostè parla... tu has vingut a parlar de Mascarell perquè, encara que falten unes setmanes, ja heu presentat aquesta nova edició. Quantes van ja d'aquesta fira de Mascarell?
Anem a fer la 13a edició. Està la del 2019. Vam començar en 2007. I bé, 13 edicions ja. A punt del fer 15, que 15 ja podríem sol·licitar una festa com a bé d'interès. I bé, amb moltes ganes i molta força, la primera que faig.
Quan parlem, no? Sembla que estiga tota la vida. Bueno, clar, per algú serà tota la vida, però sí, és relativament nova.
Nova, 13 anyets. Sí, un jovenet encara, però sense parar. Progressió i anem a fer coses noves.
La primera que assumisses, no? De regidor, d'encarregat de Mascarell, com s'assumís també aquest repte, no? Perquè és ficar en l'aparador, no sé si autonòmic, nacional, internacional inclús, aquesta localitat tan peculiar que tenim així tan a prop.
Pues amb moltes ganes, Sheila, perquè jo quan vaig començar com a regidor, una de les coses més gratificants que anava a tindre com a regidor era la fira de Mascarell, perquè jo sempre he disfrutat com a visitant, és una cosa que sempre m'ha apassionat, soc historiador, i jo tenia moltes ganes d'incorporar alguna novetat, de fer algo nou, sobretot que mantinguera un rigor històric que potser en algun any s'havia perdut, incorporar els nostres personatges, a Centells, la família Moncada, i a l'empresa pues, es van facilitar documentació de, en molt de rigor històric uh-huh. i a part que feren algunes novetats i des de la casa, i jo personalment en la meva regidoria ho hem agarrat en moltíssimes ganes i de fet des de juliol ja portem treballant en esta fira. Són molts mesos,
clar, si es vol, no, aquest rigor històric s'ha de treballar en més cura, no? Perquè tot el que siga antic s'ha de mirar, s'ha de contrastar en la mesura de les possibilitats, i tot això com es traslladarà en allò que la gent podrà veure del 15 al 17?
Bé, sobretot en les justes que anem a fer, que en tindran tres, una al dia, divendres, dissabte i diumenge, tindran una justa per dia, i se farà una nova escenografia en un nou guió, en els historiadors que té l'empresa, Cultisme en este cas, en els documents que els hem aportat des de l'Ajuntament de Nules, contrastaran faran un guió, faran una justa apropiada i acorde a sempre significant la història, a veure com se pot fer, uh-huh. però sobretot en les novetats d'incorporar a Centelles o a la família Moncada, que fins ara, en aquestes 12 edicions passades, encara no els havíem tingut, sempre uh-huh. teníem a Blasco d'Alagó o teníem a Jaume I, però ens faltaven els nostres senyors feudals, que eren els nostres de Nules.
Uh-huh. Quan es parlen d'aquestes coses, diu, al final la gent, òbviament els que ho organitzeu ho sabeu, però la gent de fora igual no arriba a assabentar-se, no? Però suposem que també per a la gent de Mascarell i la gent de Nules és important, no? Almenys saber que això està, encara que nosaltres que puguem anar no siguem sabedors, no? De tot allò que passava.
A la fi és la nostra identitat i no és molt comú tampoc ser veí de Nules o inclús Vilavella, que són pràcticament germans, o Mascarell. Hi ha molta gent jove, sobretot, que no té consciència de qui eren la família Centelles, la família Moncada, i n'hi hauria que mirar a veure de fer un adoctrinament i d'ensenyar-se del nostre rigor històric. Però per a que el visitant que estiga de fora vulga saber qui som i d'on veníem i qui eren estos senyors, sí que hem demanat a l'empresa en este cas que faci una xicoteta introducció en les justes, per a que el visitant quan estiga en la justa no diga, bueno, i este Centelles qui era, no? Pues hi ha una xicoteta introducció, un pròleg de la història, de la nostra història molt breu, perquè sàpiguen quan va vindre Jaume I què va passar, qui era el Centelles, qui era Moncada, i que situem a tots en el mapa, no?
Uh-huh. Així que n'hi haurà una contextualització necessària. Exacte. A part d'això, què més n'hi haurà de nou? Perquè, clar, allà a Mascarell sembla que s'està estrenant també doncs, les obres que s'han fet, i això afavorirà també aquesta fira.
A part de la pavimentació, que és, diguem, la joia d'esta fira, tindrem totalment al 100% pavimentat Mascarell, estan a punt d'acabar, tindrem la restauració del Pou en la plaça Major, tindrem a punt d'acabar-se la restauració de la séquia que passa per l'entrada de l'arc, uh-huh. i això li donarà un encant personal molt, molt identitari a partir d'ara a la Fira de Mascarell. Però a banda, des de l'empresa, l'Ajuntament els van demanar que pegaren un impulset més a la Fira. Cultisme ja ha treballat, aquesta serà la quarta vegada que fa la Fira de Mascarell. Els van demanar que feren més coses, a part de seguir, com ja diem, el rigor històric, que feren més activitats, en total seran més de 90 activitats durant 3 dies. Podran disfrutar-ho des del divendres a partir de les 6 del 5 de la vesprada, ja podran gaudir-ho, però a les 6 de la vesprada serà la inauguració. Uh-huh. 90 més de 90 activitats, però jo me quedaria en dos coses que són, crec, per aquest any fonamentals. Una, les justes. Les justes van a tindre més empaque, van a ser més fortes, uh-huh. tindran una il·luminació pròpia que porta cultisme, 20.000 baix de potència, en focos pa agarrar els cavallers i donar-los protagonisme. Dos, la grava. Les justes tindran grades, ara a partir d'aquest any seran unes grades de palla, seran bales de palla, i damunt uh-huh. ficarem una manteta perquè la gent se pugui assentar, descartant la grada de ferro, que a lo millor no és acorde a una fira medieval.
L'impacte no visual no haurà sigut l'adient.
Donaria molt de xoc, i a lo millor a mi el que m'agrada és que s'ambiente tot al 100%, i jo crec que la bala de palla seria molt encertat. I tres, jo crec que és algo espectacular, serà el diumenge com a cloenda, tindrem a les 10 de la nit un castell piromusical que ens fa la pirotècnia Martí de Borriana. Uh-huh. Serà un castell que serà al voltant de les muralles de Mascarell, en música, en un fil de música per dins de la intramura de Mascarell, i jo crec que serà el colofó final a aquesta gran fira.
Uh-huh. Tots els carrers participen, perquè en algun any inclús ha vist algun cartell de veïns que estaven una miqueta mosquejats perquè per allí pues, no passava o no se'ls havia implicat. Això ja està solventat.
Solventat. Tenim tots els carrers al 100%, tindran fira, tindran alguna parada. Hem necessitat més espai inclús, i farem fira fora. En l'extramur de Mascarell tindrem uh-huh. Un campament de soldats, tindrem el tir en arc, i com hem necessitat molt, perquè hem tingut molta sol·licitud tant d'ONGs com de noves parades de comerços que volien muntar no només de dins de Nules, que ens han cridat des de València o d'inclús de la província de Castelló, que volien muntar fira, amb necessitat tots els carrers tindrem, per exemple, tindrem en la plaça Major tota la restauració com sempre, però girant a mà dreta pel carrer Sant Miquel tindrem una moreria, tindrem tot un carrer sencer per a que juguen els xiquets en noves activitats, tindrem un passadís sencer de tortura per a que els més menuts sàpiguen bé com se les gastaven en aquella època i puguem fer-se una foto i tindre un record. Jo crec que hi haurà, tindrem paraetes de tot, de tots els tipus, de menjar, d'artesania, mos faran torró en directe, que està, és molt curiós i no s'havia fet mai encara. I aportacions, per exemple, tindrem als Cavallers Templaris de la Plana, de Castelló i Borriana, mos vindran a fer alguna actuació en música i en cavallers. També tindrem xerrades dels càtars en l'Ajuntament de Mascarell. Jo crec que està més molt didàctica, esta fira. A la fi, jo crec que és un pack molt complet durant tres dies.
Tenint en compte que, especialment de cara a festes, ha hagut problemes pressupostaris, ha hagut rifirrafes, per així dir-ho, entre govern i oposició, aquesta fira ho ha notat? Perquè, clar, tot això que està dient, pues igual és una miqueta més de diners. O s'ha decidit apostar per la fira i deixar de costat altres...
Lo bo que tenia la fira de Mascarell és que, com és una fira que encara no s'havia fet, la partida del pressupost del DNA encara no s'havia tocat els diners, teníem tots els diners al 100%, jo no he notat ninguna manca de diners en aquest aspecte. Lo que sí ha fet ha sigut redistribuir els diners. Tal volta, anys anteriors, ha estat mirant fires medievals d'anys anteriors pressupostàriament com s'havien invertit els diners. Jo he volgut reajustar econòmicament la fira i per a donar-li més impacte visual a la fira, que hi hagués més activitats i a lo millor tal volta reduir les despeses que teníem en alguns aspectes que creia que eren secundaris, no? La meva intenció final és que el visitant quan arriba a la fira disfrute, gaudisca, se sent que ha integrat en el segle 13 i a part en la pavimentació pues, que tinga una experiència no només en que ho disfruti aquests tres dies, sinó que torna l'any que ve, que seguisca venint.
Clar, també perquè no es veu igual Mascarell en la fira, no? Òbviament està tot ocupat que poder passejar, no? En un dia entre setmana normal o un cap de setmana.
Exacte. Al final, jo quan vam estar la primera reunió que vam tindre en Mascarell, en l'alcalde, en l'assemblea veïnal, veig un potencial tremendo a Mascarell, sobretot turístic. Mascarell, si ara en la nova pavimentació i si adesentem a l'exterior, li donem una passadeta a les fachades de les cases de l'interior, jo crec que Mascarell és un reclam turístic. De fet, aquest estiu, inclús en obres, que estava tota Mascarell alçà, hem rebut una barbaritat de gent, de visitants, sobretot francesos i anglesos, han vingut una muntona. Jo crec que tenint Mascarell a arreglar, Mascarell és la corona turística de Nules.
I s'ha de treballar per això.
Exacte, anem a enfocar Mascarell en la vessant turística, anem a intentar que vinguin inversors privats per a que munten un poc d'hostaleria, munten gastronomia, fer un reclam turístic de Mascarell.
Això en quant de temps?
Esperem que...
Almenys
en aquests 4 anys que tenim de legislatura, marcar el camí, començar la senda i si bé, els propers 4 anys seguim en el treball, pues, d'acord, i si no, mantenim ese camí fins als 4 anys que si vinguera un altre equip de govern que ja sapiguera per on volíem anar.
Aleshores, farà falta consens, no? Perquè si ve darrere un sempre. Que no sou vosaltres, doncs que...
Sí, no. Nosaltres cada pas que anem a donar important, tant a Nules o Mascarell, sempre volem tindre el consens de tots els partits polítics, perquè a la fi el poble és de tots. Han guanyat les eleccions, però això no implica que puguem fer el que ens dona la gana. I a mi m'agrada moltíssim debatir les coses, agarrant el punt de vista de tots. Ens assentarem, mirarem a veure entre tots on volíem anar i quan tinguem un acord ho llançarem.
I sí que és important perquè es pot fer molt. No sabem si aquestes visites han arribat de turistes estrangers per gestió de l'Ajuntament, ha sigut una miqueta, se ho han topetat?
Jo crec que se ho han topetat, perquè...
L'Ajuntament se ho ha topetat, no?
Jo crec que sí, perquè en matèria de publicitat realment no han fet una aposta forta en estos prop de 4 mesos que portem en l'Ajuntament, no han fet una aposta forta per anunciar Mascarell com a reclam turístic perquè no teníem les obres acabades. Una vegada tinguem les obres acabades sí que volem fer una galeria fotogràfica, volem fer vídeos i volem donar a la fira, per exemple, de la Fira del Turisme a Madrid. O... Sí que volem donar-li un impacte visual a Mascarell i que la gent sàpiga en tot el nivell nacional tot el que tenim. Però fins ara jo crec que som els que hem encontrat perquè no hem fet cap aposta encara.
I sí que quan s'invertisca una miqueta i es mime encara més, no? Podrà augmentar.
Jo crec que sí.
Bueno, i no parla, quanta gent esperen que pugui vindre a la fira? Perquè, clar, és important que vinguin de fora, però només en la gent que passa per Mascarell els dies de fira.
Jo, mirant les estadístiques d'anys anteriors i tenint en compte que aquest any serà una fira en moltes més activitats i en el reclam de la pavimentació nova, si tenim una mitja de més de 50.000 visitants en 3 dies en els últims anys, jo crec que podem superar les expectatives fàcilment. Jo calcule que entre 50 i 60.000 persones segurs que van a vindre, tot el que ens encontrem més amunt seria un èxit.
I l'aparcament, perquè sempre anar allí a aparcar és
complicat.
Anem a
intentar habilitar, ara mateix ja tenim 3 pàrquings al voltant de Mascarell, intentarem habilitar els carrers estrets que tenim al voltant de Mascarell, a veure si podem accedir, mirarem a veure, ens reunirem amb la policia local a veure si podem fer un itinerari d'aparcament. La veritat és que costa molt, Mascarell està, l'extraràdio de Mascarell és complicat, són tot horts i són carrerons estrets i tenim que mirar d'alguna manera de fer-ho viable que se pugui aparcar, però intentarem fer-ho.
Perquè clar, és que no dona.
No n'hi ha prou espai. A lo millor inclús tenim que aparcar en Nules i tot.
Clar, que crec que aquest era un dels projectes, no? Millorar la connexió entre Mascarell i Nules. Això s'ha fet, està ahí.
Estem en marxa. El company César Estanyol des d'Urbanisme està mirant a veure la manera més atractiva que puga unir Nules-Mascarell, buscant que la gent vagi caminant, que no intenti agarrar el cotxe, que fer un passeig atractiu en arbres, en vegetació, intentar adequar la senda mitjana i també mirar una altra connexió que pugui ser entre Nules i Mascarell, que siga alternativa a la senda mitjana, perquè com tenim polígon industrial, passejar, però en passant camions no és molt agradable, entonces buscaríem un altre itinerari. En estos 4 anys, en esta legislatura, estem treballant per a unir els dos municipis.
Així que veiem que Mascarell tindrà pes, no?, aquests 4 anys, aquest mandat.
Moltíssim. Volem, de l'equip de govern, tenim una aposta molt forta perquè Mascarell siga algo més de lo que ha sigut aquest any. S'ha treballat moltíssim aquests anys, però en l'última legislatura, en la darrera legislatura, se va apostar per la pavimentació i en aquests 4 anys volem seguir en la senda de que Mascarell siga, quan toca ja, una joia i una ciutat que com toca.
També com a historiador, no?, que has comentat que eres, què consideres que és el principal aspecte que li falta ara estar a Mascarell?
Jo ja te parlo a nivell personal i jo no, en política en això no entraria. A mi m'agradaria que, per exemple, les muralles de Mascarell estigueren ben restaurades. Quan tu vas en un cotxe i veus un monument, en este cas medieval, d'època moderna, i veus un impacte visual a 2 quilòmetres quan vas en cotxe perquè veus 2 colors diferents de muralla, visualment impacta molt i ja saps que s'ha restaurat. I això no deu de passar. Quan una persona restaura una cosa tan antiga, deu de guardar respecte als materials que se varen emprar en aquell moment i intentar gastar-los tu. I així guardar una cura i guardar la imatge fidel de l'època. Llevat d'això, doncs, per exemple, ara tindrem el Pou, serà un reclam turístic i amb un era històric i se Pou tenia moltíssims danys i se va desfer després de guerra. La séquia és d'època musulmana, intentarem donar-li l'empaque que té perquè Mascarell és un Vic, és algo que tenim únic en tota la província, en tota la comunitat valenciana. Si damunt hi ha una séquia d'època musulmana, en tot el jaciment que hem encontrat, també volem fer-li un museu d'història a Mascarell, en tot el que hem encontrat alçant la nova pavimentació, perquè hem encontrat des d'època íbera fins ara, fins a època contemporània, fins a la Guerra Civil, totes les èpoques hem tingut. Tenim íber, romà, medieval, en l'època de Jaume I hem encontrat un cadàver d'un musulmà, per exemple. Totes aquestes coses n'hi ha que posar-les en valor i que millor que fer-li un museu a Mascarell perquè tinga un altre reclam turístic. Creiem.
Així que projectes molt. Temps i diners no sabem si...
Si fora per diners, Mascarell no seria el que és.
Però bé, poquet a poquet, no? Sabent tot el que n'hi ha, tot el que se pot traure d'ell.
Sí, no? Poc a poc anirem treballant i a veure si en aquests 4 anys el més important és marcar el camí i qui estiga dintre 4 anys que sàpiga per on té que anar, però el fonamental és marcar les pautes a seguir, jo crec.
Doncs estarem també dependents de què passa amb Mascarell. El regidor sí que ja per últim, tot i que podem parlar una miqueta més a prop al calendari d'aquesta fira, doncs què vaig a fer en Boca, no?, perquè la gent, doncs, i se cap de setmana ja se reserve alguna estoneta de la seva agenda per a passar per allí.
Per supost. Recordar només que la fira medieval tindrà lloc el 15, 16 i 17 de novembre. 15 de novembre, divendres, a partir del 5 de la vespre ja podran gaudir de totes les parades. A les 7 i ese mateix divendres serà la inauguració oficial en un passeig en cavalls, en tots els templaris, serà molt bonico. passarem l'itinerari, tenim previst a final de setmana, la setmana que ve, fer roda de premsa per presentar oficialment el programa en el díptic. A part, també presentarem, per primera vegada han fet un logo per la fira, que no n'ha tinguda mai.
Ara farem foto, i la gent que ho veig ja les
xarxes. Tindrem el logo nou de la fira, que no l'ha tingut mai, i m'ha pregut que és un sello identificatiu de la fira, que quan la gent veig este logo, que sàpiga que és la fira. I a part presentarem també la pàgina web. També hem cregut oportú que la fira de Mascarell deu de tindre una web pròpia, galeria fotogràfica, i que la gent se busque i se vegi i se vulga descarregar les fotografies. Tindrem vídeos, tindrem un poc d'apartat històric. Jo crec que la web li donarà un altre punt i un altre atractiu, i visualitzarà més esta fira, no?
Pues tradició, innovació i noves tecnologies de la mà.
Exacte.
Fan més força. Doncs Guillermo Latorre, regidor de Mascarell, moltes gràcies per vindre així a explicar-nos tot això que està previst en Mascarell, i parlem d'ací poc per totes aquestes novetats.
Per supost, moltes gràcies, Aila.
Un plaer. Nosaltres fem una xicoteta pausa, una i cinc, de seguida repàs de l'actualitat provincial i local.
Desde 1988, Óptica Pelarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal, cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista. Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al carrer Comunió 18 de Villarreal, cridant al 696-08-5690 o també a www.vinosmanrique.es.
Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, certificado por Grupo Volkswagen. El 99,8% de las personas que ha aprobado la cuenta 360 de Grupo Cooperativo Cajamar sigue siendo cliente. ¿Qué más necesitas para decidirte? Cuenta 360 de Grupo Cooperativo Cajamar. La cuenta que lo tiene todo. Comprueba todos sus beneficios con nuestros simuladores y consulta condiciones en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre. Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal. Està negociant la dació en pagament de la seva vivenda i el banc li demana diners?
Ha avalat algun préstec a un familiar o una empresa?
Corre risc de perdre el seu habitatge?
Ha pagat a una constructora compte i s'ha quedat sense casa i sense diners?
Tots aquests i molts altres dubtes tenen solució de Fuser Fin. Crida'ns al 964-84-69-81 o visite el web www.defuserfin.com.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán. Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán. Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Estàs a la 92.2 FM.
Una, 9 minuts. Continuem a la 92.2, moment per a repassar aquesta actualitat provincial i local. Comencem parlant del president de la Diputació de Castelló, José Martí, que ha conegut de primera mà el treball social que es du a terme des de l'Assemblea Provincial de Creu Roja, segut de la mà de la presidenta territorial, Omaira Serrano, que ha donat compte de les activitats que han desenvolupat al llarg de l'any i alhora ha plantejat noves accions de cara a 2020. En paraules de Serrano, s'ha de treballar de forma conjunta perquè tots dos compartissin la vocació de servei públic i, diu, estem per atendre i ajudar els que més ho necessiten. Entre altres coses, tant Martí com Serrano, que ha estat acompanyada pel vicepresident d'honor de l'entitat, José Luis Tallón, i el coordinador Rubén Peris, han coincidit en aspectes com la necessitat de dinamitzar l'interior i oferir i millorar els serveis públics. Martí ha recollit el guany i ha assegurat que es pot construir una nova ruralitat que millore la qualitat de vida en el territori i que permeta revertir l'èxode cap a la costa. Tal com han acordat, en properes dates, el president provincial visitarà les instal·lacions de l'Assemblea Provincial per a retornar la visita. I parlem ara de la diputada provincial de Medi Natural, Maria Jiménez, que s'ha reunit amb la directora conservadora dels parcs naturals en del Desert de les Palmes i Illes Columbretes, Glòria Romero, que ha plantejat la possibilitat que la Diputació col·labora amb la realització de visites escolars en Oroneta, en Golondrina, des de diverses localitats de la província fins a les Columbretes. En l'actualitat es realitzen excursions en les quals participen alumnes de col·legis de Castelló, però Romero és partidària d'atorgar-li a aquesta activitat un caràcter provincial. La directora dels parcs també ha sol·licitat la col·laboració provincial amb uns premis escolars sobre educació mediambiental respecte al plàstic. D'altra banda, Romero ha informat la diputada de les actes que s'estan realitzant a motiu del 30è aniversari de la creació del desert, del Parc Natural del Desert, que culminaran el 15 de novembre amb una festa de presentació del nou mapa cartogràfic Tossal Cartografies a partir de les 6:30 en el Centre d'Interpretació La Bartola. En este lloc ja es pot visitar una exposició fotogràfica sobre l'antic desert. I repassem actualitat de municipis. L'Ajuntament de Castelló ha celebrat unes jornades de formació adreçades a tècnics i regidors de l'equip de govern respecte a la compra pública d'innovació i la seva aplicabilitat amb l'objectiu de sensibilitzar sobre el valor que té i donar a conèixer el seu desenvolupament des de l'inici del procés fins a l'adjudicació del projecte. L'alcalde Sambaro Marco ha participat en aquestes jornades acompanyada per la directora de l'Oficina de Planificació i Projecció Econòmica, Carmen Vilanova, el departament de la qual lidera la iniciativa que ha estat finançada per l'Agència Valenciana de la Innovació. Segons l'alcaldessa Castelló, com a agent tractor de la innovació ens estem formant per a potenciar iniciatives encaminades a cobrir noves necessitats de la ciutadania i fomentar la innovació en la compra pública. En paraules de la primera edil de la capital, cal impulsar el desenvolupament de mercats innovadors a través de la contractació pública, estimulant les empreses perquè participen i presenten ofertes innovadores en els processos de compra pública. En els tallers s'ha destacat la compra pública d'innovació com una ferramenta per a la millora dels serveis públics mitjançant la incorporació de béns o serveis innovadors, ja que la compra es basa en necessitats concretes de la ciutadania que han de ser cobertes. També facilita el foment de la innovació empresarial i la millora de la competitivitat i sostenibilitat regional, així com la internacionalització. I ens quedem ja a Vila-real. La portaveu adjunta de Ciutadans a Vila-real, Natàlia Gil, ha anunciat que el seu partit ha presentat una proposta per al proper ple ordinari que tindrà lloc demà amb l'objectiu que els veïns puguen saber a on es destina fins l'últim cèntim dels seus impostos. En paraules de la regidora, després de la tercera pujada de l'IBI, és més important que mai que els vila-realencs puguen accedir a aquesta informació amb la màxima transparència. En aquest sentit, Gil ha postillat que el que es vol és que es complisca amb la legislació vigent, ja que està estipulat per la llei 19/2013 de 9 de setembre de transparència, accés a la informació i bon govern. La portaveu adjunta de Ciutadans ha explicat que és imprescindible que la ciutadania conega quin és el cost de les activitats, serveis i altres que es duen a terme, el nombre d'usuaris o beneficiaris d'aquestes, el grau d'execució del pressupost o el contingut dels convenis signats, la seva finalitat i quines activitats engloben. És a dir, en paraules de la regidora, els veïns tenen dret a que se'ls informe detalladament sobre per a què és cada despesa i quan suma. I parlem d'altra proposta, en aquest cas del grup municipal de Compromís a Vila-real, que ha presentat una moció en la qual insta l'Ajuntament a sol·licitar el retorn de les despeses de les restes mortals de 268 veïns que encara romanen soterrats al Valle de los Caídos. El portaveu adjunt, Santi Cortells, assenyala que, segons dades del Ministeri de Justícia, al voltant de 30.000 cossos de tot l'estat espanyol van ser portats fins al mausoleu del dictador Francisco Franco, inaugurat en 1959, conegut com el Valle de los Caídos. D'aquests, 1.727 persones de les comarques castellonenques van ser traslladades fins a aquest espai, convertit en una oda, segons Compromís, a l'odi i al feixisme, on encara descansen, indica Cortells. El passat 24 d'octubre es va dur a terme l'exhumació del genocida, un pas endavant al qual han de seguir més gestos per a complir amb la memòria històrica i que requereixen de més accions que dignifiquen la memòria de tots els ciutadans que van morir de forma injusta i que posteriorment van ser soterrats al costat del seu assassí, ha indicat Cortells. Segons diu Compromís, se sap que almenys 268 dels cossos corresponen a veïns de Vila-real, una de les ciutats, juntament amb la de Castelló, que més restes humanes va aportar al Valle de los Caídos, segons en diu Cortells, que afits que les seues famílies i la societat mereixen una resposta i tenir l'oportunitat de soterrar com i on consideren els seus familiars. I l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, ha anunciat dos projectes que a curt i mig plaç estaran en l'agenda de l'equip de govern com a part del pla d'optimització d'edificis municipals. Es tracta de la reforma dels antics jutjats a la plaça de Colom, al costat del Mercat Central, i de la nova fase del projecte d'adequació de l'antiga estació de la Panderola per albergar la nova seu de Creu Roja. Benlloc ha explicat que aquestes reivindicacions tindran en compte criteris d'eficiència energètica i avançar la seva intenció d'activar amb dues inversions amb càrrec a l'estalvi en les adjudicacions d'obres en marxa, com la rehabilitació del Gran Casino i el Teatro Tagoba, o la modernització dels polígons, uns diners que, segons ha explicat l'alcalde, per llei només poden destinar-se a l'adquisició o millora de patrimoni municipal. Una de les actuacions consistirà en dur a terme una nova fase d'adequació a l'edifici de l'antiga estació de la Panderola, on s'ubicarà la seu de Creu Roja. En aquest immoble, recorda Benlloc, ja es va realitzar una primera intervenció, però considera que no és suficient, ja que l'entitat ha ampliat els programes i a més s'ha disposat d'un equip tècnic més ampli que requereix unes noves dotacions. Per això el govern ha decidit dur a terme una inversió de prop de 130.000 euros que es completarà amb l'aportació per part de Creu Roja. El segon dels projectes que torna a l'agenda és la reforma dels antics jutjats al costat del Mercat Central, amb l'objectiu d'instal·lar allí dependències municipals. Recorda Benlloc que en aquest cas es disposa de més de 700 metres quadrats en dues sales de vistes dels antics jutjats, que considera són una bona oportunitat per a instal·lar una infraestructura municipal. Benlloc ha recordat els problemes de falta d'espai que existeixen en departaments municipals, per la qual cosa ha advocat per traslladar aquest edifici, una vegada reformada, la regidoria d'Economia i també el departament de Tresoreria. Doncs fins ací el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Fem una xicoteta pausa, de seguida amb més convidats. Parlem dels pressupostos participatius de Vila-real.
Tus soluciones en rotulación tienen un nombre: Rotulisto. Rotulación de vehículos, vinilos de corte, vinilos decorativos, fotomurales, lona, stands de ferias y todo tipo de letras corpóreas y rótulos luminosos. Rotulisto, ven a vernos y te informaremos. Nos puedes encontrar en carretera Almazora, nave 47 en Castellón, o en el teléfono 964-788424.
¿Qué hacéis el finde? ¿Os ibais de viaje, no?
Sí, a una casa rural con unos amigos y los niños.
Pues menudo lío de coches.
¿Qué va? Hemos alquilado una furgo de 9 plazas en Malco. Así íbamos todos juntos, que hace más fiesta.
¿De 9 plazas? ¿Eso se puede con el carnet de coche?
Claro, tío. Veo que aún no te has malconizado. Disfruta de un viaje en familia o con amigos todos juntos con Malco, tu solución de movilidad. Alquila tus 9 plazas y malconízate.
Clínica Dental López Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. Durante este mes, te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Llama ya y pide cita.
al 964-52-9048. Primera visita, radiografía, diagnóstico y presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Vila Real, 964-52-9048. Odontología de calidad a un precio justo, porque tú eres lo más importante. Llega el invierno y en Serteca seguimos cuidando de tu piscina. No vacíes tu piscina, hibérnala. Con Serteca ahorrarás agua y cuidarás el medio ambiente. Pregunta por nuestro pack de invernaje. Evita el deterioro del agua, facilita la puesta en marcha en primavera y no contiene cobre. Es un consejo de Serteca, especialistas en piscinas. Encuéntralos en la avenida Castellón 103, Vila Real. Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Villarreal, junto Colegio Pascual Nacher.
Y para la próxima noche de Halloween, disfruta de un menú terroríficamente delicioso.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora, mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca, para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca, para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca, para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Aquest cap de setmana ha tingut lloc una nova fase dels pressupostos participatius. Per tal de conèixer quines són les propostes que passen a aquesta selecció per part de la ciutadania, també com va anar i els plaços, que crec que han canviat una miqueta del plànic original, rebem a la responsable de participació ciutadana al Consistori de Villarreal, Míriam Caravaca. Molt bon dia, regidora.
Hola, bon dia, Sheila.
Doncs parlem, no? Ja ho vam parlar quan els van presentar aquesta convocatòria dels pressupostos, però s'ha donat un nou pas, no? I ja està a punt de que s'obriguen a tota la ciutadania. Què es va fer aquest cap de setmana?
Pues aquest cap de setmana se va convidar a totes les persones que havien proposat mitjançant la pàgina web les propostes als pressupostos participatius, se'ls va convidar a treballar i a definir-les més. No era una fase de cribar, sinó de complementar i de millorar les propostes que havien fet tots junts. I així uh-huh. van fer, van crear tres grups de treball i van estar treballant sobre totes les propostes.
Propostes, en principi, es van rebre unes 26, s'ha quedat finalment en 20. En quina línia van aquestes demandes de la població?
Pues la majoria és d'accessibilitat, el tema de la neteja i neteja també per part dels propietaris dels animalets, que ja sabem que això també és un
tema que sempre està ahí, no?
Sempre està en el candeler. I poca cosa més. La veritat és que la gent de Villarreal és conscient de la situació econòmica que està vivint l'Ajuntament i el que demana és pues, millorar el seu dia a dia i
Uh-huh. Així que no són grans obres o grans pressupostos, no? els que farien falta.
No, la veritat és que la gent, ja dic que Villarreal, la població de Villarreal és conscient, ells són molt...
Són sabedors, no? De com està la situació. També es va destacar, no? Quan es va enviar la nota de premsa, també ho va indicar vostè, la importància de que enguany s'ha convidat, més enllà de les associacions o representants d'associacions, a veïns individuals que ha presentat i també els més menuts que van tindre representació, no? El Consell de Xiquets i Xiquetes.
Sí, la veritat és que des de la regidoria estem molt, molt pagats de que els xiquets s'hagin vinculat i s'hagin volcat en els pressupostos participatius, perquè com alguna volta ja he dit, és molt important que els xiquets sàpien també com funciona l'administració i què poden aportar ells també a la vida municipal, i és molt important.
Ells han plantejat alguna proposta, alguna d'aquestes que la gent podrà votar bé dels més menuts?
Pues sí, la veritat és que n'han presentat dos o tres propostes. N'hi ha algunes que són molt, molt senzilles i que pues, no mos havien adonat. La veritat és que la per això és bo lo dels pressupostos participatius, perquè te fan veure coses que tu del dia a dia no eres conscient. Uh-huh. Ells han demanat pues, alguns passos de zebra en concret, els de xiquets de la banderola van demanar pues, alguns passos de zebra que foren accessibles en alguns carrers en concret, en el carrer Benicarló, en el Camí Real, i la duració del pas, de lo que és el semàfor, que dura només 15 minuts i que ells a vegades porten els seus companys en cadires de roda i necessiten una miqueta més de temps. Uh-huh. I són aquestes coses que la veritat que no veus i no pots apreciar tu al dia a dia i que te fan veure que sí, que ens falta més, més coneixement de
la seva situació, sí. No? I a més és això suposem que canviant el temporitzador, no? La cosa
claro,
està, no són ni diners, quasi.
No, que no són diners, no. Uh-huh. Això simplement és parlar-ho en mobilitat i que ho reajusten.
Uh-huh. I sí que és important, no?, també aquesta implicació, i algun inclús dels participants del fòrum deia és que podríem fer això tots els mesos, reunir-nos i parlar, perquè ha estat molt bé. O sigui, que la gent té ganes de debatre. Fer una espècie de debat del poble.
Sí, la veritat és que la jornada van acabar tots molt contents, es va agradar molt. Sí que és veritat que havia sigut diferent a altres edicions anteriors i que, pues, que van eixir contents. Lo que van participar, pues, unes 20-25 persones en la jornada, i sí que ens agradaria que hagueren participat més gent, perquè contra més gent, pues més... I sí, s'arreplega el guant de poder continuar treballant durant tot l'any, que al final els pressupostos participatius són uns pressupostos vius. Això no s'acaba el dia 3, que acabarem la votació, i això és algo viu.
Uh-huh. Comentava, el dia 3 s'acaben, perquè en principi estava, crec, del 4 al 10 de novembre, però s'ha avançat una miqueta. Si ja està la feina feta, no? Doncs suposem que per a què deixar-ho més temps.
Clar, com ja està tot quadrat, la veritat és que els departaments de tècnics i això han estat treballant també sobre les propostes i ens han passat informes i això, per a què allargar-ho més. I torne a incidir en el tema de que, com són propostes, la veritat, molt raonables, no són grans projectes ni grans obres ni faraòniques ni res, doncs és tot molt més ràpid.
Uh-huh. Així que, si a Vila-real no es dona una xifra exacta de diners que es destinaran a pressupostos participatius, sí que a priori, no?, tot podria fer-se.
Pues la gran majoria sí, la gran majoria de coses sí. I igual estem parlant, claro, el tema de l'accessibilitat, com ja sabem vostès, s'està treballant durant molt de temps, però és algo continuat, que encara falten puestos, com així ens han indicat en els pressupostos participatius, però que sempre s'està treballant. Igual n'hi ha projectes, per exemple el tema de la bòbila, del pàrquing de la bòbila, que és una altra proposta també molt interessant, pues això s'inclouran en el pressupost, o s'intentarà que s'inclouen en el pressupost 2020, que no vol dir que estigui acabat per finals del 2020, perquè a voltes les coses no van tan ràpides com ens agradaria, o per temes tècnics, per temes burocràtics, no només és això, no és com en casa, que agarra i fa, pues vaig a fer una obra, agarre i faig l'obra i ja està. L'administració és una miqueta més lenta, però en principi, per tot el que hem vist, la majoria de coses aixiran.
Vostè no està s'estrena en guany de regidora de l'àrea. N'hi han coses que d'altres anys no s'han acabat de fer, no? No sabem si això es pot recuperar o cal que els veïns en una futura edició dels pressupostos tornen a insistir en aquestes propostes.
Pues ara, quan acabem el procés aquest, convocarem una altra vegada i formarem la comissió de seguiment dels pressupostos participatius, i ahir debatrem pues lo que ens va quedar en el tinder per la regidora o els regidors de abans, i inclourem aquestes propostes.
Així que el llistat, no?, anirà creixent, i havien comentat el plaç, no?, del 29 d'octubre al 3 de novembre per a votar. Qui pot votar?
Pues votar, poden votar els majors de 16 anys empadronats en Vila-real. I són les persones que poden votar. Des d'ací animo a la gent a que voten.
Uh-huh. Creo que son tres, ¿no? Ahí se os manté que eran tres de máximo para poder votar.
Hasta el tres.
No, tres propuestas veía, que pueden triar tres y después ordena,
sí.
¿No?
También. Sí, tres. Uh-huh. Les tres que més
consideren, ¿no? Que les agraden.
Que les agraden o que creguen que poden millorar. A vegades no és la que més, sinó la que més pot beneficiar a la ciutadania.
Uh-huh. Així que és important. I quan se coneixeran els resultats definitius?
Pues si no, passaràs entre el 4 i el 5.
Uh-huh. Ahí estarà, ¿no? Serà ràpid, perquè a més és tot per internet. És
telemàtic, sí. Uh-huh. És telemàtic.
Clar, la gent que sigui una miqueta més major, pues que igual demane, si vol votar, no, que demane ajuda a algun, si no es domina molt en l'entorn digital, que demane ajuda. No,
sí, per presentar propostes sí que se podien registrar per l'Ajuntament, sí. O sigui, no, qualsevol en una instància haver agarrat i haver presentat la seva proposta per el registre. És veritat que ningú ho ha fet, no ho ha fet, i tenim que donar pues, facilitat, és veritat, a la gent gran. Però que n'hi ha alguns que són...
Que estan molt ficats,
que
no?
Que estan ficats, sí. Jo veig i dic...
En el moment en què tenen WhatsApp poden fer-ho tot.
Sí, sí, sí. És increïble lo que ha avançat tot.
Uh-huh. Així que la gent que s'anime, no? Que és ja a partir d'aquesta setmana?
Sí, a partir de demà.
Ui, sí que és demà 28, jo me pensava que no. Ja, sí, demà, sí. A partir de demà que la gent
vote. A partir
vote.
De demà, ja que la gent s'anime a votar, i a veure... Quines són el rànquing, quin és?
A veure com queda i també recordar que n'hi ha un espai web específic, no, per als pressupostos, perquè sí. La gent no se perga buscant, no, en la pàgina municipal.
És pressupostos.participatius.
Doncs ahí que busquen, que voten i esperem que isquen, no, en aquest rànquing coses molt raonables i se puguen dur totes a terme, regidora.
Sí. Pues sí.
Doncs moltíssimes gràcies de nou per estar així, explicar-nos aquesta tasca. I ja veurem a veure com tria el poble aquestes opcions, aquestes millores.
Gràcies a vosaltres, Aila.
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Halloween en McDonald's. Ven ya y verás cómo hemos decorado nuestros restaurantes. Y el 31 de octubre, si vienes disfrazado por la compra de tu menú o Happy Meal, te haremos un regalito. McDonald's Villarreal y en Centro Comercial Sarela, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón. McDonald's, despierta tu sonrisa.
Vols millorar la teua ocupabilitat? Apunta a un dels mòduls d'especialització professional Aula Mentor Vila-real. Pots escollir entre disseny i impressió digital o bé comerç electrònic i community management. Inclou formació semipresencial i pràctiques en empresa. A què esperes? Prepara't per al teu futur. Inscripcions en www.defecte.com.
Aula Mentor, projecte impulsat per Fundació Caixa Rural Vila-real i l'Ajuntament de Vila-real.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Vila-real junto Colegio Pascual Nacher.
Y para la próxima noche de Halloween, disfruta de un menú terroríficamente delicioso.
Servilim Vila-real, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Vila-real o llama al 653 20 42 94.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al carrer Comunió 18 de Vila-real, cridant al 696 08 56 90 o també a www.vinosmanrique.es.
Hotel Sercotel Plana Park. Tus eventos y reuniones de trabajo o placer los hacemos únicos. Nuestra cocina elabora menús diarios o a la carta que puedes disfrutar en nuestro restaurante o terraza chill out en el polígono y fondo de Alquerías junto al peaje de la autopista. Hotel Sercotel Plana Park. Las personas primero.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Khaki. Descubre la nueva temporada otoño-invierno y viste con elegancia y distinción con marcas como Liu Jo, Guess, Anille Bay, BSB, Pepe Jeans. Khaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
Bueno, i continuem en protagonistes, així un matí més, un dilluns, i en una, ben acompanyats, en ganes de que ja vinguera a esta casa. Òscar Clavell, bon dia.
Molt bon dia.
Candidat al Congrés per al Partit Popular, repassem la seva trajectòria política, li pareix?
Perfecte.
Vale. Postdiputat en la 11, 12 i 13 legislatura, president del Partit Popular en la Vall i alcalde entre el 2011 i 2015. Bueno, Òscar, parlem, toquem temes d'actualitat, com amb vostè no havíem tingut ocasió de parlar, a vostè lo de l'exhumació de Franco, digue'm quina impressió té d'este tema.
Antes d'entrar en la pregunta que me fa, vull matisar una qüestió. Efectivament, he sigut diputat nacional en la 11, 12 i 13 legislatura, però que això ha suposat menys de 4 anys, entre totes. Ja està dient així, 12 anys de diputat,
sí,
i no.
Sí.
Jo vaig entrar en la 11, efectivament, en desembre del 15.
Uh-huh.
És a dir, que no arriba a 4 anys, perquè se complin els 4 anys, ara en desembre, este que ve,
uh-huh.
Jo vaig ja cara a la quarta legislatura. És a dir, que 11, 12, 13 i la 14, que serà la que es començarà a partir del dia 10 de novembre, en menys, torna a dir, de 4 anys. Però bueno, dit això, perquè després parlarem, si dona temps de la convocatòria d'eleccions, etcètera, etcètera, sobre la pregunta que me fa. Mire, li parla, a banda de jo, pues, m'agrada molt la política, estic dedicant més a la política, però la meva vocació és la història. Soc historiador, soc professor d'història, a més comentàvem que en un institut, en un centre educatiu d'ací de Vila-real, ara en excedència per els motius obvis, però perfectament podria parlar d'història no només d'estos últims 40 anys, dels 40 anys de la dictadura, de la Segona República, o de qualsevol període històric i sobretot de la més recent de la contemporània d'Espanya. Jo considero que molt mal té que estar el Partit Socialista, molt mals datos té que tenir el Partit Socialista per actuar quan inclús hasta els mateixos partits d'esquerra, Compromís, Podemos, estan criticant al PSOE d'electoralista en una mesura com és pues, l'exhumació de Franco. Després de 44 anys que se faran ara el dia 20 de novembre de la seva mort. Per tant, jo considero que desviar l'atenció de la ciutadania en un tema com és este. Desviar els problemes reals que té la gent. Jo he sigut alcalde, conforme vostè molt bé ha dit. Jo he sigut representant de la província de Castelló durant 3 legislatures, menys de 4 anys, torno a especificar, en Madrid. I ningú, absolutament ninguna persona, ha vingut al meu despatx com a alcalde, o com a regidor, o com a diputat, per a demanar l'exhumació de ningú. Ninguna persona, ninguna. Però sí que venien a tocar la meva porta gent que no podia pagar la hipoteca, gent que no podia pagar l'IBI, gent que tenia tots els membres de la seva família en paro, perquè a dia d'avui un milió de famílies en Espanya, un milió de famílies tenen tots els seus membres en paro, no treballa ningú. Per tant, sense cap tipus d'ingrés en aquestes famílies. I això és el que m'interessa. I això és el que me preocupa. A mi me preocupen els pensionistes que puguen arribar a final de mes.
Sí.
A mi me preocupa la revalorització de les pensions. I no en l'IPC, perquè el Partit Socialista està dient ara d'augmentar les pensions segons l'IPC. Però quan l'IPC siga negatiu, què passarà? Baixem les pensions? No les pugem? Les congelem conforme ja va fer el Partit Socialista? Perquè recorde que l'únic partit, l'únic govern, va ser el de Zapatero en Espanya, que ha congelat les pensions en Espanya. L'únic partit. Per tant, ara el PSOE, quan parla de pensions, se li tindria que caure la cara de vergonya. En l'últim pressupost general, que és el del 2018, que continua en vigor, que va ser aprovat per Rajoy, per el president Rajoy i per el Partit Popular, en els vots en contra de PSOE, Compromís, Podem, se revaloritzaven, augmentaven aquestes pensions.
D'això parlarem en un ratet.
Pues ara, després, si vol
senyor, entrem. Senyor Clavell, però la pregunta era, què li pareix a vostè l'exhumació de Franco?
Obrir ferides.
Perfecte. Continuem. Parlem de Catalunya.
Exacte.
Què està passant en Catalunya?
Mire, l'abandono que el Partit Socialista ha fet, no se pot... mire, és que és algo simbòlic, algo gràfic, és quan Barcelona estava cremant-se de punta a punta, el ministre Marlaska, responsable de la seguretat, el màxim responsable de la seguretat i el màxim responsable dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, estava fent-se copes en un bar de Madrid. I això és, de manera gràfica, la importància que té per al Partit Socialista la situació que està vivint-se en Catalunya. Mire, i el que més m'importa, m'importa moltíssim Catalunya, però m'importa moltíssim l'efecte català en València, en la Comunitat Valenciana, en la nostra terra.
És que el president en funcions, Pedro Sánchez, diu que la situació en Catalunya és una sentència dictada per el Tribunal Suprem quan governava el Partit Popular. I ara li demana al partit que siga leal amb Espanya. El Partit Popular li demana que siga leal en Espanya com ell diu que va ser després de l'1 d'octubre, quan estava a l'oposició.
Però si la sentència s'hi fa 2 setmanes. Quina sentència estem parlant? Si estem parlant de la sentència de Junqueras i de tota aquesta gent que s'han condemnat a una sèrie d'anys, així fa 2 setmanes.
Ell es fa responsable de la situació de Catalunya. Ell diu que Rajoy va ser una fàbrica d'independentistes.
Algú recorda les paraules de Zapatero a Pasqual Maragall quan era president de la Generalitat de Catalunya, de que Pasqual, acceptaré lo que salga del Parlament de Catalunya, quan estava votant-se l'Estatut de Catalunya, un estatut que el Tribunal Constitucional va dir que era il·legal? Algú se'n recorda d'aquestes paraules? Si és que Zapatero, que ha sigut un verdadero desastre, no només per a l'economia, sinó també per a la política territorial i la cohesió territorial d'este país, el farà Pedro Sánchez. Pedro Sánchez encara serà molt pitjor que Zapatero.
Després
que
parlarem de l'economia.
Tot això ve de l'època de Zapatero. Torna a dir, quan li va dir a Pasqual Maragall en un acte polític públic del PSC, Pasqual, acceptaré lo que el Parlamento de Catalunya decida. I n'hi ha que recordar que en aquella època, en Catalunya, n'hi havia un tripartit d'esquerres. PSC, Esquerra Republicana, i era Iniciativa per Catalunya, el que ara pues eren els Comuns i el Podemos, etc. Aquells que van pactar en el pacte del Tinell, de que el Partit Popular tenia que desaparèixer de totes les administracions, de tots els organismes, i se tenia que fer un cordó sanitari contra el Partit Popular en Catalunya. I aquest Partit Socialista, que són ara els hereus d'aquell Partit Socialista, són els que ens han dut a aquesta situació lamentable. I jo el primer que vull dir sobre la qüestió catalana és l'apoyo total, absolut, del Partit Popular a totes les forces i cossos de seguretat de l'Estat, incluïts els Mossos d'Esquadra. Perquè ara s'ha vist que els Mossos d'Esquadra són una bona ferramenta per a treballar, però estan liderats políticament per molt mala gent. I ahí s'ha demostrat des de Catalunya el que està passant. Ara el president Torra està tirant a la gent, a aquests independentistes, i se mostro que han creat tan gran i que pareix que ara vol fagocitar-los, que vol menjar-se'ls. Només fa falta veure les imatges de com van tirar de la manifestació a Rufián. d'Esquerra Republicana de Catalunya i seus propis manifestants. Pues s'ha creat un monstru tan gran, incontrolable, que ja no té prou en el que se li dona per menjar, sinó que vol més, i estan tirant ara aquest monstru incontrolable contra els mateixos Mossos d'Esquadra. Per tant, la situació és molt preocupant, molt preocupant, i se té que actuar. I se té que actuar de manera ferma. El que no pot ser és que el Partit Socialista en aquests moments estiga governant o ajude a governs en més de 40 municipis de Catalunya, incluïda la Diputació de Barcelona, que és la diputació més important i més gran de tota Espanya, en els independentistes, en aquells que volen trencar. I Pedro Sánchez té clar una cosa molt clara, que és que si vol ser president del govern necessitarà sí o sí als independentistes i als rupturistes d'Espanya.
Pues ella apuntava a lo que vostè està dient-me, que si Rajoy era una fàbrica d'independentistes, Casado, Rivera i Abascal és una factoria.
A mi, Pedro.
I que Puigdemont i Quim Torra està frotant-se les mans si estos tres caps de llistes candidats a ser presidents arriben al front de la presidència d'Espanya.
L'altre dia van fer un manifest Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Bildu, els independentistes de València, els independentistes de les Balears, van fer un manifest en el que volien un govern del Partit Socialista. Per què serà? I jo me pregunte, què té que veure un afiliat socialista de tota la vida de Sevilla, de Madrid, de Logroño, en este Partit Socialista, que a nivell nacional està pactant en els rupturistes. Però si és que Pedro Sánchez, no ens oblidem, no va arribar en el 2018 al govern per guanyar unes eleccions democràticament, no. Va arribar per una moció de censura. Una moció de censura recolzada, a banda de per el Partit Socialista, per els populistes de Podemos, per els independentistes d'Esquerra Republicana i Junts pel Cat, per els nacionalistes del PNV i per els proetarres de Bildu. Proetarres de Bildu, que encara, els quatre diputats de Bildu, que encara no han condemnat a oberta ni públicament el terrorisme d'ETA. Això són els socis, els companys de viatge molt perillosos que el Partit Socialista va triar per arribar al govern. Socis que han sigut incapaços de donar-li el seu recolzament després d'haver guanyat democràtica i lliurement el Partit Socialista les eleccions del 28 d'abril.
Per cert, hi ha hagut alguna irregularitat en la moció de censura que li van fer a Rajoy?
A veure, si està parlant vostè sobre la sentència Gürtel, perquè aquella moció, ells se van justificar que aquella moció de censura naixia tenia el seu origen en la sentència Gürtel que va eixir en aquells dies. A dia d'avui n'hi ha que recordar una qüestió. L'únic partit que està condemnat en Espanya, fins al dia d'avui, per corrupció política és el Partit Socialista per el cas Filesa. L'únic. Ara estan eixint notícies molt preocupants de que l'Audiència Nacional, no està dient el Partit Popular ni Òscar Clavell, l'Audiència Nacional fica en dubte i molt seriós eixa sentència Gürtel. És a dir, que se podria hasta revisar eixa sentència i podria tindre un fallo totalment diferent o totalment distint al que té ara.
Però avancem, no mos desviem del tema. És perquè me venia un poc ara a col·lació del que estàvem parlant, perquè vostè és portaveu de la Comissió d'Investigació Presunta i Finançació Legal del Partit Popular, és a dir, és una persona que és portaveu en el seu propi partit d'aquest tipus d'assumptes i pues, així et veia que ho poguérem comentar.
Exacte.
Mira, a mi també m'he cridat molt l'atenció la diferència de la concentració pacífica d'ahir entre el que diu la Guàrdia Urbana i l'organització. La Guàrdia Urbana diu 80.000 persones i l'organització 400.000.
I se vaig de xifres sempre està i sempre estarà. Una cosa és el que diuen els organitzadors, tinga la finalitat que tinga la concentració o la manifestació, i després els organismes públics. I aquesta diferència estarà sempre, ha estat sempre i continuarà estant. No té sentit, però està. Però sobretot una cosa, i estic ara en Ràdio Vila-real, estic en un medi de comunicació. El que més té igual que siguin 80.000 que 46.000. Una gran diferència que vaig veure jo, d'aixes manifestacions pacífiques com la d'ahir de Barcelona, a lo que diuen manifestacions pacífiques entre cometes, anem a deixar-lo aixina, dels últims dies dels CDR, dels independentistes, és que la premsa no tenia l'obligació d'anar en un xaleco identificatiu com a premsa. Uh-huh. Això indica que la premsa estava còmoda, estava d'una manera pacífica fent el seu treball en una concentració totalment pacífica. No com estem veient en aquestes últimes manifestacions i concentracions del CDR, que la premsa, primera, tenen que llevar el caputxó del micròfono
sí.
perquè no s'identifique de quin medi de comunicació és, i segona, en ese chaleco reflectant que ficava premsa o pres en anglès. Això ja m'ho indica moltíssim. Després n'hi ha que veure el resultat d'una manifestació, d'una concentració i l'altra. Una, els que volen la unitat d'Espanya, els que volen que Catalunya siga, continuï sent aquesta comunitat pionera en avanços socials, econòmics, polítics, dins d'aquesta Espanya gran, i no els que volen trencar per trencar una part molt important d'Espanya com és Catalunya. I torna a dir, i li ha fet el comentari antes, me preocupa moltíssim els efectes independentistes en la Comunitat Valenciana. Són comunitats veïnes que efectivament tenim una relació històrica important. I ho diu un historiador. Tenim una relació històrica molt important. Però si hem arribat a la situació que hem arribat en Catalunya ha sigut per tres factors. Una, aules. L'altra, mitjos de comunicació. I sobretot la propaganda sobre dirigida institucionalment a associacions vinculades a l'independentisme. Això està passant ara en la Comunitat Valenciana. La Generalitat Valenciana està regant en diners públics de tots els valencians a entitats catalanistes que volen crear això dels països catalans que no sé quan ha existit. I ho torna a dir un altre historiador. Però jo no he dit mai això de sense València no hi ha independència. Això ho ha dit Vicent Marsà, conseller d'Educació de Compromís. Els països catalans no només serà una obra cultural. Això ho ha dit Vicent Marsà de Compromís, gent que està dirigint la educació en la nostra comunitat.
Sangem tema de Catalunya i anem a l'economia. La ministra d'Economia, Nadia Calviño, admetís la desaceleració, però no vislumbra la crisi.
I no m'ho recorda Zapatero? És que no m'ho recorda els brotes verdes? No m'ho recorda a lo que l'economia espanyola està en la Champions League? No m'ho recorda Zapatero, allò? És que estem... en aquests moments tenim una crisi econòmica volant sobre damunt de moratros que està pegant per trompaes ja, colps a les portes de totes les famílies espanyoles que volen entrar i amb molta força. Els datos del paro mos tornen al 2012. Al 2012, anys duríssims de la crisi econòmica.
Mira, a mi és que esta declaració de la ministra, que vol que li diga, me fa un poc de por, és dir...
Molta
por. A mi m'agradaria, creu-me el que m'està dient, però podem creu-mos el que està dient-mos?
No, però és que no, i torna a dir, no ho diu Òscar Clavell i el PP. Mire, l'índice de confiança del consumidor en la província de Castelló ha baixat en l'últim mes un 5%. En el que portem des del govern de Pedro Sánchez, quasi un 18%. Els vehicles han baixat en la província de Castelló la matriculació un 29%. La compravenda de vivienda està estancada. Els datos del paro que comentàvem estem tornant a anys del 2012, de plena crisi econòmica. Això són datos objectius, no que jo me'ls invente i estiga dient-los així perquè estem en precampanya electoral, sinó són datos reals, datos
Clavell,
objectius.
Si el PP, el Partit Popular, governa, podrem amortiguar o rebrem la crisi en més claritat de lo que ara volen dir-nos que hi ha?
És que un quan està malalt i vol curar aquesta malaltia, lo primer que té que fer és reconèixer que té aquesta malaltia. Si jo no reconec que estic malalt d'algo, és impossible que me pugui curar, per molt bons metges que tinga al meu abast. Però, mire, tot el món recorda quan el Partit Popular va aprovar en Rajoy, quan va arribar al govern, en aquesta majoria absoluta, i va aprovar la reforma laboral, que l'esquerra dia que era tan danyina, tan nociva, i que estava creant mig milió de puestos de treball a l'any quan governava Rajoy, s'ha modificat alguna coma d'aquesta reforma laboral? No. Tan roïna, tan danyina, tan perjudicial que era segons l'esquerra, per què no s'ha modificat?
Això és el que vostè antes me parlava, estan encara utilitzant el pressupost.
La inèrcia. la inèrcia.
A més, estan en el pressupost que se va aprovar en el 2018, que ells van votar en contra, però està prorrogat.
Que podríem parlar dels efectes d'aquest pressupost de la nostra província i que per culpa de Zapatero... de Pedro Sánchez...
L'està traslladant,
X
està...
igual ahí, el mateix. Però de Pedro Sánchez podríem parlar dels efectes de no aplicar negatius, de no aplicar aquest pressupost del 2018 de la nostra província, que podríem parlar. Però, efectivament, és quan va en bicicleta. Si anem en bicicleta i deixem de pegar-li al pedal, la bicicleta avança uns metres. Hasta que, per inèrcia, la bicicleta se para. Pues esta gent està vivint des de juny del 2018, que és quan se va fer la moció de censura, està vivint d'aixes pedalaes que el govern del Partit Popular va deixar en la bicicleta. Això s'acaba ja. S'ha acabat. Però, claro, mentre uns estan dedicant-se a desenterrar a morts de fa més de 40 anys, iniciant, tornant a la primera pregunta, la situació econòmica és la que és.
Pues, es ha donat una altra oportunitat, és dir, el Partit Popular ara, després del 10 de novembre, sabrem quin resultat es trau. De moment, els resultats anteriors del mes d'abril els tenim davant. Què va passar? Pues lo que va passar és que així en Castelló teníem el Partit Popular en 106.000 votos, tenia dos escons, i en este moment el Partit Popular, antes de que se dissolgueren les Corts i el Parlament, tenia un escon de 63.000 vots. No és el que ens diuen les enquestes, perquè este matí, per exemple, les enquestes ens diuen... Pues pel Partit Popular són molt bones, perquè li donen 103 escons. ¿Vale? El Partit Socialista està en 119. El que està pujant molt és Vox, però sí, arriba hasta 40. Quasi diuen, n'hi ha gent que li dona hasta 40, eh? En 33 estic veient jo. Jo el que pregunto al senyor Clavell és com tornaran en Castelló a tindre almenys el que teníem antes, el 2016.
Mire, molt fàcil. En el 2016, efectivament, el Partit Popular va tindre 106.000 vots i va ser la força guanyadora i més votada de la província de Castelló. En el 2018, en abril, el Partit Popular va traure 63.000 vots. Però és que si sumem els vots que va tindre Vox, que van ser 37.000 vots, aproximadament sumen aquests 100.000 vots, que són els que tenia el Partit Popular en 2016. Què suposa això? Que el Partit Popular va perdre un diputat, se va quedar de dos, va passar a uno, i Vox no va obtindre cap diputat, cap representant de la província de Castelló. Aquests 37.000 vots de Vox van anar literalment a la basura, a la papelera. Literalment. I jo aprofito els micròfonos que me presten per aquesta oportunitat de poder dirigir-me a la gent, de que votem, empleem el vot útil. El vot útil, l'únic vot que serveix per a que Pedro Sánchez no es continuï en la Moncloa és el vot al Partit Popular. Per això tantíssima gent de Ciudadanos que està tornant al Partit Popular, perquè aquest augment se nutreix bàsicament del descens de Ciudadanos en aquests moments. Però la gent de Vox, que se retroalimenta de les polítiques del PSOE, al igual que el PSOE se retroalimenta de Vox, se necessiten mútuament el PSOE i Vox, tenen que saber que si no volen que continuï governant este Partit Socialista en aquests socios que comentàvem anteriorment, només hi ha una opció, que és votar al Partit Popular. El Partit Popular, on ha tingut l'opció o la possibilitat de poder governar pactant en uns i en altres, ho ha fet. Ho ha fet en la Comunitat de Madrid, ho ha fet en la Comunitat de Múrcia, ho ha fet en la Comunitat de Castelló, ho ha fet en moltíssims ajuntaments, en moltíssims més diputacions. El Partit Socialista, que va guanyar les eleccions en abril, ha sigut incapaç d'acordar en aquells que li van apoyar en la moció de censura. O dient inclús Pedro Sánchez que Pablo Iglesias no era de confiança, era perillós. Però és que si Podemos és perillós en Madrid, per què Podemos no és perillós en la Comunitat Valenciana i està governant en Ximo Puig o en tants municipis o en les diputacions provincials? Per què? Si són ruïns en Madrid, per què són bons així? Per això no té sentit. L'única opció, torna a dir, l'única opció vàlida i útil, real, de poder tirar a Pedro Sánchez de la Moncloa és votant al Partit Popular. Per això faig una llamada als 37.000 persones que van votar a Vox en abril del 2019. Per a que ara, en novembre, el dia 10 de novembre, aquestes persones voten al Partit Popular perquè, torna a dir, és l'única opció, perquè els números estan ahí. Torna a dir, 63.000 el PP, 37.000 Vox. Són els 100.000, els 100.000 vots que va treure pràcticament el Partit Popular en el 2016. Sí. És l'únic camí, no n'hi ha altra via.
Senyor Clavell, ho puc dir més alt, però més clar, impossible. El dissem així perquè això és ràdio i el temps mos apremia, però el tornem a convidar i estos micros esteu quan vostè vulgui.
Un plaer com sempre, així me tindran.
Recorre la història de Caixa Rural Vilareal.
Servil en Vilareal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Vilareal. O llama al 653 20 42 94.
Recorre la història de Caixa Rural Vilareal des dels seus inicis a l'actualitat. Fins al 10 de novembre visita l'exposició 100 anys en la memòria, de dilluns a dissabte, de 5:30 a 8:30 de la vesprada. I si vols aprofundir més en aquest segle de vida, pots fer una visita guiada els dies 30 d'octubre i 13 de novembre. Sols has d'inscriure't a www.fundacióCaixaRural.org. Caixa Rural Vilareal. 100 anys amb tu. Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al carrer Comunió 18 de Vilareal, cridant al 696-08-5690 o també a www.vinosmanrique.es.
Arribem a les 2 de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i el seu equip. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passin una molt bona vesprada. Adeu.